Bon vespre. Comença el joc de l'ajust en un instant. Avui som un emigrant que encara cerca el seu lloc per estar fugint del foc de l'enemic més obscur i haver de superar un mur en forma de mà o terra. I tot per deixar una guerra en pro d'un altre futur. També ens traurem la cuirassa que duim contra l'emoció i deixarem que l'amor ens afecti un poc, no massa. Com la tortuga que passa temps escollint els seus brots. Així és com estem tots i descobrireu com som per veu de Júlia Colom que obrirà Justa de Mots.
Acabeu d'escoltar una adaptació de Palestina interpretada per Júlia Colom i Joan Arto. Benvinguts a JDM, a la Justa de Mots, on les qüestions de les cançons són conjurs per obrir universos paral·lels. JDM! Bon vespre, des de l'estudi 3 d'IB Traduc, saludant com sempre nosaltres. Traspau Rierol, bon vespre.
Vengui vostè.
Jordi Caballero, bon vespre.
Bon vespre.
I un servidor, Joan Francesc. Com ja heu pogut escoltar, avui la Justa de Mots ve de la mà de Júlia Colom i Joan Arto. Bon vespre, Júlia i Joan, com esteu?
Molt bé, bon vespre.
Bones, com anem?
Benvinguts a JDM. Abans de res, la pregunta que ens han de fer és qui és na Júlia Colom? Júlia prové del llatí, concretament del mot iulus, que significa cabell suau, plena de joventut. I és que na Júlia Colom no només té una melena suau, com ara mateix podem observar, sinó que també ho és la seva veu, una perfecció vocal que es converteix en delícia per a les oïdes malgrat la seva joventut, i és que acaba de complir 2 dècades i ja sona plena de maduresa. I és per això que la seva innocència, donada per la seva joventut, no és un impediment. Just al contrari, perquè la seva veu ens porti missatges plens de credibilitat, com faria un colom roquer, el colom missatger que vola a grans alçades durant llargs camins per acabar portant allò que el seu receptor espera amb ànsia. Així és com na Júlia Colom ens pot dur tants missatges plens de gust a les nostres arrels com amb olor a fum dels clubs de jazz de New Orleans. Missatges que, en qualsevol cas, ens traslladen la pau que proporciona el so de la bona música, un motiu més que justifica el seu cognom, Colom. Llavors, avui podem dir que ens volem sobreinformar dels missatges que ens pot portar na Júlia Colom, acompanyat d'en Joan Arto, a Justa de Mots. I si realment el que volem és que na Júlia ens dugui els seus missatges, hem de callar i donar-li pas. Com et trobes, Júlia?
Hola, bones, molt bé, me trobo fantàsticament.
Que bé, i Joan, segueixes aquí en peu i força?
Aquí en peu i força, totalment.
Quan vas decidir que havies de començar a composar? Joan ho ha insinuat, no?
Sí.
Has dit que vas escoltar les seves propostes i vas dir això s'ha de dur a terme.
A mi el que m'ha passat tota la vida és que ja existeixen cançons excepcionals que podria cantar tota la vida, que ha escrit altra gent, i són tan, tan guapes que no me sap gent de greu que les hagis escrites altra gent. El que passa és que quan tu cantes una cançó que ja ha cantat prèviament algú, i sobretot si és una cançó molt coneguda, la gent ja no t'està escoltant a tu, ja està com a fent-se comparació de jo t'estic escoltant a tu perquè jo ja he escoltat aquesta cançó abans i per tant no és com a pur, saps? I sabia que si volia cantar alguna cosa jo, per primer pic, una cançó per primer pic cantada per jo, com a fer néixer una cosa des de jo, no? Havia de ser una cançó que fes jo mateixa. No podia agafar una cosa d'una altra persona perquè està molt bé i m'encanta fer-ho, però això sentia que jo necessitava cantar alguna cosa per primer cop i així que vaig dir bé, i m'han sortit una mica sense enterar-me. Senzillament un dia vaig anar a Can Joan i li vaig dir, mira, toca aquest 4 acords que he fet, no sé quantes, i jo sense pensar que els faria ara en els meus concerts i tot això, i va ser ell, i bé, supos que després la gent que m'ha anat engrescant i m'ha dit, clar, fer-les, perquè jo les feia una mica per jo.
Perquè en el repertori dels vostres concerts deim que, també a part de fer temes propis, ho acompanyeu de cançons tradicionals o de música d'arrel, però que tant pot ser una tonada mallorquina com una cançó de jazz, com una llatinoamericana, no?
Sí, el que nosaltres versionem en general és el que tu dius, cançó d'arrel, i no tot és mallorquina ni de molt, i bueno, feim cançons que ens agraden en els dos.
I què creus que junta, però?
Clar,
diferent música
com...
d'arrel, indiferentment del seu lloc de procedència, és a dir, què creus que aglutina tot aquest tipus de música?
Jo crec que nosaltres tenim una sonoritat, perquè jo cant d'una manera concreta i en Joan toca d'una manera en concret, i jo crec que en el final poden tocar una cançó de Llatinoamèrica, una cançó de Mallorca, de Menorca, d'on sigui, que com que tenim la nostra sonoritat, això ja ve per defecte.
Exacte, ho volen dur una mica al nostre terreny. Vull dir, arreglar els temes així com ens agraden a nosaltres.
I clar, després els treballem els temes i tot, com que jo crec que encara que per esquixir xerrat, que triem una cançó d'aquí i una cançó d'allà i tal, jo crec que al final el repertori té un fil conductor a nivell de sonoritat molt clar.
Un exemple clar també és la cançó que ha introduït aquesta justa de mots d'avui, Palestina. Explica-nos una miqueta de què va aquesta cançó.
Bé, aquesta cançó és molt interessant perquè és una cançó que vaig descobrir gràcies a una cantant que admiro moltíssim, Nemel Mathlouli, és una cantant de Tunísia, i bé, vaig voler cercar una mica d'on venia aquesta cançó, Palestina, i resulta que és una cançó que els gitanos grecs, sobre qui hi havia una corrent de gitanos de Grècia que varen emigrar a Egipte, i allà va ser quan la varen començar a escampar arreu del Mediterrani. Com que és una cançó, com la mateixa lletra explica, és una cançó d'enyorança, de gent que ha patit l'exili i s'ha enyorat de Caseo, totes les cultures l'han pogut adaptar, perquè totes les cultures han hagut de patir en un moment o l'altre l'exili, i per lo que sabeu, la tonada com que s'ha mantingut bastant, han estat bastant fidels en aquesta tonada inicial que pareix que és Egipte. Lo que passa és que les lletres han anat variant en relació al lloc d'on venen, no? I hi ha penjades per les xarxes algunes cançons que xerren de Bálamo, després ella ho xerra de Palestina, i Egipte un altre nom que no record, però que sabeu això, que la tonada s'ha mantingut i que cada cultura l'ha readaptada.
Però vosaltres heu escollit Palestina.
Nosaltres en concret sí que volíem agafar Palestina. També haguéssim pogut no fer-ho, però la veritat és que a mi el que em va agradar especialment d'aquesta cançó és que és una lletra molt explícita. Evidentment, si te la canten en palestí tu no entens res, però nosaltres vàrem readaptar la lletra de que estava escrita en palestí en català, i ja que era tan explícita, i jo crec que reflexa tant el conflicte que hi ha avui en dia entre Palestina i Israel, no? Això cantar per una persona de Palestina no té lloc, no tenc pàtria, no sé ja on he d'anar a cercar cameo perquè l'han destruïda, no? I bé, creiem que és una cançó que pot servir per fer reflexionar.
En qui pot van canviar el nom dels llocs i de les coses. Tenien diners... Estem escoltant un tema de la gossa sorda i adversaris que nom Agbru Mescape. Trobam aquesta cançó al recull Més enllà dels murs, cançons contra l'apartheid, una iniciativa de la xarxa de solidaritat amb Palestina. Entre el 2009 i el 2010, diversos grups catalans varen participar en dues brigades musicals visitant els territoris ocupats de Cisjordània. D'aquest projecte en va sortir un documental i un disc recopilant les cançons sorgides. Aquest tema, en concret, és una mostra de la clara col·laboració entre els territoris. Va ser gravat entre un estudi de Cisjordània i un de València. Hi van participar músics catalans, valencians, palestins...
Justament València, com dius ara, ens fa pensar en immigració aquests dies, molt clarament, no? Sobretot per aquest vaixell de l'Aquarius que ha duit a 360 persones allà a València. La cançó, com acabaves de dir ara, diu: no venc de cap lloc, no tenc paisatges i jo tampoc tenc pàtria, paraules molt dures. Tu creus que en un món amb el que estem ara algú com tu també les pot fer seves, o te sents d'una pàtria, d'un lloc i amb un paisatge clar?
Jo sí que me sent d'un paisatge, claríssimament. Soc de Vall de Mossa, he viscut sempre...
Bonic paisatge, per cert. Molt bonic paisatge.
Bé, estem allà, però sí.
Tothom el té en ment.
Sí, és vera. Sí que tota la meva infància i tota la meva adolescència, bé, fins que he partit a Barcelona, jo m'he criat veient els mateixos colors, els mateixos colors, els mateixos postres de sol, els mateixos ratjos de llum, i jo sí que me sent arrelada en això. En això, i que és el que jo he crescut i tal.
Realment, qui té més sort? És qui pot dir que està arrelat a una pàtria, o és qui no en té i pot anar pel món lliure, no? De fet, quan ara que tres estem amb aquestes 360 persones que arribaran a València, no sé si sabeu que en el món de la literatura fins i tot també existeixen programes d'acollida. Per exemple, l'Ajuntament de Barcelona, coordinat amb el PENCAT, té programa d'escriptor acollit. Consisteix en la protecció durant 2 anys d'un literat amenaçat pel seu país, perseguit o en risc de ser empresonat. I precisament entre 2010 i 2012, en va ser Manna Brice, va ser el quart escollit d'entre aquest programa que se va refugiar dels fonamentalistes de Hamas, un grup que més o menys coneixereu. I per presentar la connexió d'avui, vos volia llegir el poema Prevenció, inclòs dins el seu poemari d'aquest autor, Totes les pedres, que l'editorial mallorquina Adia va publicar en totes dues llengües, en una edició bilingüe, i traduït en català per Valèria Macias Pagès, i que diu així. Com que costa distingir el bé del mal, opto per veure't, pàtria meva, veure't només de nit. I això és bo pel meu cor.
Aquest 15 de maig, precisament, es va commemorar el 70è aniversari del Nakba, el fet més important de la història de Palestina. L'inici de l'ocupació israeliana va significar un trasbals per a moltes famílies que van veure obligades el seu trasllat del lloc de residència. Si algú coneix de prop aquest fet, és Salah Jamal, qui recentment ha recollit les seves vivències familiars en el seu llibre titulat Nakba. Salah Jamal és metge, historiador i escriptor, en resident a Barcelona de fa 48 anys. I en aquests moments ens acompanya a l'altre costat del telèfon. Bon vespre, Salah, com va?
Bon vespre, tot bé.
Un plaer poder parlar amb tu. Et sap greu que tutegi?
Perdó, és igual, home, tranquil.
En el teu llibre Nakba, que significa catàstrofe o desgràcia, no vols perdre el sentit de l'humor, no? Creus que és una eina necessària?
El sentit de l'humor no significa la fugida de la realitat. En canvi, pot ser que és una fugida de la desesperació. Llavors, clar, la vida està plena de tragèdies, i si tu pots posar una mica de sàtira, una mica de relativització de les coses, ajudaria molt a viure i sobreviure.
A més, aquest llibre, Nakba, va acompanyat d'il·lustracions amb Miquel Ferreres. Creus que aquestes il·lustracions t'ajuden a transmetre com vares viure els fets des de la visió d'un infant, d'un nen?
Home, és que si tu mires les il·lustracions del mestre Ferreres, són impressionants. Vam fer el llibre així en plan clàssic, jo li donava el text i ell dibuixava però després de mil preguntes, o sigui, me preguntava, escolta'm, com és aquest, el braser aquest, i com és la finestra, i com són els pantalons dels teus pares. O sigui, el tio va fer uns dibuixos fidedignes, de la situació. No és que m'ajuda, ajuda també el lector que està davant d'uns relats verídics, uns relats mirats de... per part d'un nen que començava a veure la realitat a partir de 5 o 6 anys i il·lustrades per un mestre de les il·lustracions com el Ferreres.
Clar, parles del teu nen, el nen que m'imagino que en certa manera encara conserves, però actualment ets professor del màster Món Àrab Islàmic, no és així? La situació del Pròxim Orient l'entens una miqueta millor ara que quan eres petit?
Malauradament no, perquè entre cometes, que el món dels anys 50, 60, 70 havia una moguda internacional amb al darrere de reivindicacions nacionals i internacionals i hi havia una mena de solidaritat important i uns governs, alguns progressistes, altres no, hi havia dos polos que més o menys feien una mena d'equilibri. Avui en dia no, avui en dia el que regeix el món és una, si em perdones, una colla de delinqüents comuns que els falta valors humans, i si el món està regit per gent que els falta valors humans, permeten a l'estat d'Israel que faci el que vulgui i que ningú li pugui posseir la cara.
Llavors, quan eres petit, et veus obligat a abandonar el teu país i et dirigeixes cap a Barcelona, no?
Sí, com milers i milers de palestins, l'estat d'Israel fa la neteja ètnica molt sigilosa, molt sutil, amb unes lleis draconianes envers dels palestins que els inventen unes lleis de han d'estar aquí una temporada, han d'estar allà una altra temporada, i llavors t'amarguen la vida contínuament, i quan tu surts del país i el moment de tornar et deixen tornar, o el moment de sortir et deixen sortir, i així la pressió contínua, que la gent normalment desapareix, i la gent com jo, per exemple, que tenia d'anar a estudiar, i el moment de tornar per vacances, no et deixaven tornar per vacances perquè han passat mesos i no podies renovar la teva targeta de residència. Imagina't, targeta de residència a la teva ciutat. O sigui, tu imagina't que vius a Mallorca i te'n vas a fer, jo què sé, estudis a París. I quan tornes allà a Mallorca no et deixen entrar perquè han passat un mes o dos mesos perquè no podies renovar la teva targeta de residència. I d'aquesta manera, doncs, no deixaven fer tornar a milers i milers de palestins i famílies palestines.
I com vas veure Barcelona quan vas arribar?
Bueno, Barcelona, 17 anys, l'any 69, per mi era un altre món, que no podia ni imaginar-me com era Barcelona, m'entens? Tampoc jo anava a Barcelona, jo anava a un altre lloc i per avatars de la vida vaig quedar a Barcelona. Però bueno, per mi era una ciutat gegant, grisa, industrial, la gent corria massa. Jo no estava acostumat a aquesta vida, però bueno, t'adaptes amb dies.
I entre tota aquesta gent que corria, coneixes el teu germà?
Bueno, al cap d'anys i anys, vaig conèixer el meu germà, perquè nosaltres els palestins estem totalment dispersats, per motius del que t'he dit abans, Jo vaig conèixer el meu germà...
Amb 40 anys, no?
Amb 40 anys, perquè clar, jo quan tenia 4 o 5 anys ell va sortir a buscar-se la vida, m'entens? I clar, no el van deixar tornar una altra vegada, a mi no em deixaven sortir, i així doncs, el meu germà corria pel món treballant aquí, treballant allà, i un dia va dir, mira, passo per París i pararé a Barcelona a veure qui és el meu germà aquest, i ens vam conèixer a Barcelona.
En quant edat amb tu, perquè na Júlia Colom ens ha interpretat un tema, no sé si, Júlia?
Sí, sí.
I na Júlia, per cert, està estudiant ara a Barcelona, que ho han comentat abans, al taller de músics. I la cançó que ha interpretat na Júlia Té un origen una miqueta dispers, no? Però exacte, ella ha apuntat cap a Palestina.
Sí.
Molt bé, molt bé.
És una cançó que canta una cantant de Tunísia, Emel Mazlouli, no sé...
Si... Sí, 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 sí.
Ah,
sí, sí.
Doncs és una cançó que canta sovint, ella la canta com a nazi.
Sí, sobre el paisatge,
sí, exacte.
No tinc un paisatge, no tinc...
Exacte.
Sí, 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 sí.
Exacte, i me va inspirar molt aquesta cançó, estic totalment, me solidaritz totalment amb els palestins i les palestines i l'han volgut tocar.
Agraït, home.
La lletra de la cançó diu: no venc de cap lloc, no tenc paisatges, sí, i jo tampoc, sí, tenc pàtria. Quin, sí, és el teu lloc, Salah?
Mira, no vull enganyar-te. La meva pàtria, és com les pàtries de la gent, és la infantesa, m'entens? Però després de 48 anys i de viure fora, el sentit de la pàtria queda una mica més relatiu. No, relativitzes tot, saps? Jo vull dir-ho sense embuts, eh? La meva relació amb Palestina i el meu recolzament a Palestina ja no és per raons ètnics, ni per raons geogràfics, ni per raons familiars. El meu recolzament per Palestina, perquè realment és una causa injusta, que van cometre una gran injustícia amb el poble palestí. Jo estic defensant la qüestió palestina per la injustícia que hi ha, pels drets humans, uh-huh, que han de tenir els palestins, com els de Nicaragua, com els catalans, com els bascos, com els de Xina, etc etc. O sigui, valors humans, drets humans, i és que no us podeu imaginar la vulneració que té l'estat d'Israel contra els palestins. És que realment és una situació molt humiliant. Molt
precisament
humiliant.
La lletra continua dient: amb les mans he tocat foc, tot cobert de pols, avui els meus ulls ploren.
Ah,
encara plora, Salah?
Més que plorar, és una indignació, és una impotesa, és una... si em permets, és un fàstic, eh? És un fàstic com pot ser que aquest món, el 2018, que permet a un estat feixista que faci el que vol i el que voldrà, m'entens? I, bueno, permet a aquest estat amb el paper de víctima dels nazis, com si fos un certificat d'insurabilitat, saps? O sigui, l'estat d'Israel té un certificat de que, ei, jo vaig ser víctima i em permeto el luxe de fer tot el que em plagui, m'entens? Això t'indigna, t'indigna perquè aquesta gent només ho fan amb els palestins, no gosen a fer-ho amb els alemans, el que els feien patir, o amb els russos. No, ens va tocar a nosaltres pagar la factura d'una tragèdia que no hem sigut els culpables. En canvi, sí, ells són els culpables de la nostra tragèdia.
Ha estat un autèntic plaer poder parlar amb tu, Salah Jamal.
Igualment, home. I gràcies, eh?
Molt bona nit.
Vinga, bona nit.
Júlia i Joan, com heu vist aquesta connexió?
Home, la situació, com explica ell, és desastrosa, vull dir, un nivell que assusta. I la veritat que... Home, ara te'n dones compte, no? que està molt bé que hem decidit fer això, decidir fer aquesta cançó a nosaltres i...
Tant de bo amb una cançó bastés, però... Sí, és... A mi se me romp el cor quan veig que tot això passa i en aquests nivells, no? De barbària i de poca humanitat, i que tothom dona l'esquena en els pobres palestins, i això s'ha vaig passant des de fa anys i passa avui i passarà demà i la setmana que ve i...
En tot cas, com deia en Joan, jo crec que sí que han d'estar contents, perquè precisament la cançó que heu duit avui a Justa de Mots ha fet que puguem escoltar una veu tan interessant com la de Salah Jamal.
Sí, molt interessant.
I ara, però, han de deixar Palestina, esperant que, no ho sé, s'arreglin...
Algun dia.
La situació de...
Moltíssima d'esperança.
I el viatge de tornada, però, el marcarà una segona cançó que vosaltres tocareu. Estàveu preparats?
I tant.
Amb ganes?
A tope.
Llavors, escoltant la cançó, fem una pausa i després sabrem on mos ha duit aquest segon tema d'Anna Júlia Colom i en Joan Arto.
Si vols estar al corrent de tot l'esport de les Illes, no ho dubtis, sintonitza Esports 3 cada dia a la una, perquè tots els esports tenen cabuda a la ràdio pública de les Illes Balears.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres a IB3 Ràdio a la una del migdia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Eivissa i Formentera, 93.7.
JDM.
No és Gec de Manvelletes.
JDM.
És la justa de mots.
I com han dit just abans de la pausa, seguim el viatge de tornada. Ara, però, el camí el marcarà en Jordi Caballero, que és qui s'ha fixat atentament.
M'ha inspirat aquesta cançó tan Vall de Mocina. Sobretot les frases següents. I tot això que cant vull que se condensi dins una gota, dius. I amb cada temporal fer-me més forta i més poc persona.
Sí.
Aquestes són les dues frases que me fan que te faci un parell de preguntes. En tinc tres de preguntes. La primera, en referència a la primera frase. Com pots ficar tot això que has cantat en una gota? És complicat, això.
Sí, és que jo el que m'imaginava quan vaig escriure aquesta cançó és que, és a dir, si l'idea d'aquesta cançó és que jo sóc a Barcelona, com ja vos he explicat, estic estudiant allà, i des d'allà on visc, que jo visc en el pis de dalt a un àtic, des de la finestra de la meva habitació, se veu la mà d'en fora. I quan vaig arribar a Barcelona, mirava la mà si la contaminació no difuminava gaire les vistes i pensava en l'esport de Vall de Mossa, que jo és allà on he passat tots els estius de la meva infància. I tot.
Miraves i deies, està allà, no? Està allà.
Però allà en fora, perquè està molt bé, Barcelona tenen la mà, Barceloneta, però no és exactament el mateix que la Marina o l'esport de Vall de Mossa. I jo hi pensava i amb enyorança vaig dir, mira, provaré de fer l'experiment d'escriure una cançó que cada vegada que la canti me teletransporti a la Marina, sigui on sigui, sigui en el lloc del món on sigui.
Molt bé. Perquè no basta una coca de patata.
No basta una coca de patata.
No, i si no la prens aquí no tens mateix sabor, tot ho saps.
Amb dues allà a Barcelona de coques de patata.
Sí, la gent quan s'entera d'aquests de Vall de Mossa pues ja és com a, ah, ja te cau damunt,
hem de comprar
la coca. I amb el que volia dir és que jo en aquesta cançó m'imaginava que com a que me transformava amb una gota, amb una gota de dins la mà. I per això diu, i tot això que canto vull que se condensi dins una gota i com que sigui un missatge que cau dins la mà o jo mateixa que estic dins la mà. I en cada temporal i en cada setzada i en cada problema fer-me més forta i més poc persona per fet de deixar de ser persona i que vull ser una part més de la mà, vull ser una gota també que està dins la mà surant per allà.
Aquesta era la segona pregunta, l'has respost ja tu mateixa, no? Fer-te més forta i més poc persona, és a dir,
exacte,
com desintegrar-te.
Deixar de ser persona humana i formar part d'aquella la mà, no? D'esport de Vall de Mossa.
A nosaltres aquesta frase mos ha recordat un altre concepte, realment, del que volies dir, però anem a xerrar-ne d'ell.
Són les fabuloses tortugues ninja, són les fabuloses tortugues ninja, són les fabuloses tortugues ninja, herois de mitja closca, els més forts.
Efectivament, no és un error. Ens ha recordat un animal, això, que són les tortugues. Les tortugues ninja eren molt fortes, com tu dius a la cançó.
Les tortugues ninja.
En Joan està recordant la seva infància. Duien una katana, duien un bastó, uns nunchakus i una espècie d'un sais, que era com un trident que duien Rafael, no? Efectivament, són herois de mitja closca, com diu la cançó.
No mengen coca de patata, mengen
pizza.
Exacte.
Evidentment. I nosaltres creiem que la força la tenien a la closca, realment, no? I quan has dit això de ser més poc persona, nosaltres ens havíem pensat realment que te referies a protegir-te dels mals, no? Com fan les tortugues amb les seves closques.
Sí. Bona interpretació, m'agrada.
Mai m'havia... Estava al·lucinant ara, no?
Sí, perquè jo mai pensava que les meves lletres donessin peu a tanta creativitat. Podria ser, i jo estic molt contenta de que cadascú, dins el seu imaginari, pensi el que sigui respecte a les lletres que escric. Jo tens la meva versió i tu... Tens la teva?
És molt més guapa la teva, com desintegrar-te, que també havia passat pel meu cap, però anem a baixar-ho més a la terra. Llavors, hem pensat que les tortugues, fixeu-vos que la closca de les tortugues la necessiten per sobreviure, això és molt important, la seva columna vertebral està enganxada a la closca de la tortuga, la protegeix davant dels depredadors, perquè és forta, i perquè també els ajuda a camuflar-se, sobretot en un entorn verd o marronós, no? On viuen en moltes ocasions, marca el pas dels anys, les ferides dels anys, perquè fan cercles concèntrics a mesura que passa el temps i es poden regenerar. Fixa, tot això m'ha fet pensar la closca de tortuga, igual és una bona defensa, no?, per ser més poc persona. I venia la tercera pregunta, que creus que necessitem closca els humans també com les tortugues per poder sobreviure a tot allò que ens passa?
Sí, jo crec que cada persona desenvolupa les seves pròpies estratègies. I també depèn de la persona i dels problemes que tingui la persona, suposo, no? Perquè no tothom té les mateixes, viu dins el mateix context. Però bé, jo crec que les persones, no sé si tenim una closca, però cadascú té com les seves estratègies i les seves eines per poder aixecar-se cada dia i pensar que sou feliç i tot això, encara que passi tot, encara que potser no ho hauria de ser, potser realment és difícil, però no sé si
la felicitat sempre han d'intentar aconseguir-la, no?
Per amb closca o sense.
I ara t'has de defensar, però, és d'en Pau Rierol.
Vinga.
En closca o sense.
Si les interpretacions d'en Jordi te sorprenen, prepara't. Però ara ho giram, d'acord? No, no te'n duguis les mans en el cap. Ara ho giram. Ara la interpretació la faràs tu. Hem triat un text, que sempre triam, i està relacionat amb una de les vostres cançons. D'acord? Nosaltres, jo el llegiré. Vosaltres pensareu a quina relació vos fa pensar. I, si vols bé, la vols cantar-ho.
Jo som molt dolent per això.
La sabreu. Esteu preparats?
Sí, preparats.
Llavors encara farem un altre joc, però ara primer aquest.
Vale,
preparats?
Molt bé.
El text diu així. Amb tu, la nit es desperta. De sobte, la disbauxa cobra vida. Les hores de letàrgia s'han acabat. Una motopeia de deessa egípcia capaç de veure amb l'oscuritat. El teu caminar silenciós i elegant s'enfila amb delicadesa i gran agilitat. Independent i tafanera, capaç d'ignorar i també reclamar posant el cap davant el llibre o passejant per sobre el teclat. Tot t'atrau la curiositat. De sobte, et transformes. Emet sorolls estranys en veure un ocell volar i a voltes la teva hipnòtica mirada resta atrapada en el més enllà mentre jo em pregunto què estàs pensant?
Una pedra que és un cau, una barca ben
Però a veure, quin és el text que ha recitat?
Se diu amb tu, se titula Amb tu. És un poema de na Montse Cercós Ferreny, que ha col·laborat en grups poètics diversos i el 2014 va publicar la seva òpera prima, en solitari, que se diu Vibracions de l'ànima.
Júlia, coneixes aquesta cançó?
Sí, me sona.
Saps el títol o no?
Joan?
Qui la canta ho saps, no?
No,
Joan,
no, no és
qui la canta, saps qui la canta?
Sí.
En
Gerard Quintana.
En Gerard Quintana, aquesta cançó.
La cançó, Joan, ho saps?
Joan, ni idea, tio.
El Far del Sud.
Exactament.
Una pista, no?
Primera hem d'avinar-la superada.
Serà una pista,
sí.
Que precisament xerra de l'enamorament aquesta pel·lícula, no? En aquest cas, en sentit literari, perquè en Gerard Quintana ens conta en la cançó com s'enamora d'una actriu que surt a la pantalla del cinema. L'amor que ens contes a T'he vist també relata un amor que es mira però no se toca?
És com un amor d'aquests que te quedes en ses ganes moltes vegades. És en pla, jo te veig passar, però tanmateix totes les ties se te queden mirant i jo t'estic dient que estic super enamorada de tu i m'ho vull assegurar que tu de mi també, però no se resol. La cançó s'acaba i no se sap exactament què passa. Se sap, des de jo sí que se sap el que passa, però...
Idò, necessitem segona part, no?, de la cançó.
I tant, clar que sí.
Idò, mentre esperam que faci na Júlia la lletra d'aquesta segona part, podem descansar un poc, no, Joan?
Fem una pausa?
Fem una pausa.
Bona idea.
Ja te demà.
Et proposem començar la jornada amb les previsions del dia. Entrevistes i connexions allà on hi ha la notícia. Informatiu Matí, de dilluns a divendres a les 7, amb Olivia Navarro. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Pares en son i nens avorrits. Estic a tot matí.
Bon dia, bon dia, bon dia de matí.
El programa por paros, nins y adolescents, vive de radio.
Bon dia, bon dia, bon dia de matí, apaga ja el teu mòbil i feu un bot aquí.
Dissabte a les 8 del matí amb Regina Cortés. IV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella 100.9.
JDM.
No és Jornades de Microbiologia.
JDM.
És La Justa de Mots.
Ho has pensat, Júlia?
Sí, ho he pensat.
Faràs una segona part?
Depèn de si me correspon o no. Ja veuré, depèn d'ell, realment.
Estarem a s'espera, llavors.
Sí.
I si ho volen saber, haurem d'anar a un concert, per exemple, no?
Exacte.
On te podrem veure?
El pròxim concert que farem en Joan Arto i jo serà a Costa Nord, a Vall de Mossa, dia 18 de juliol. Serà a les 10 i les entrades s'han de reservar a través d'un correu a concertjuliacolom@gmail.com.
Ho he apuntat bé o no?
Torno a repetir, per si hi ha qualcú que agafa paper i boli.
El pròxim concert que farem serà dia 18 de juliol a Costa Nord, a Valldemossa. I per reservar entrades, escriure un correu a concertjuliacolom@gmail.com. El concert és a les 10 i farem el mateix repertori.
Hem fet una cunya en tota regla ara, eh?
Sí, de manual.
I després, propers concerts?
Dic que en aquest de Valldemossa farem el mateix repertori que tocarem per setembre a Nova York.
Ah!
A Nova York.
Això ho volíem escoltar.
Ostres.
Sí, sí, en Joan i jo partim a tocar a Nova York. Tenim dos concerts allà.
I la gent que visqui a Nova York, que estigui escoltant el programa, ja saben què han de fer.
I tant, molt bé.
El programa arriba.
Sí, sí, sí. No, segur.
On no arriba?
Molt saludarem. Tu ets de Justa de Mont. Sí.
Llavors, ja ho sabeu? Teniu cites properes?
Hi ha alguna més? Tenim un altre. Dia 20 de juliol tocam a l'institució Alcover de Manacor.
Molt bé. Ho ha dit bé o no?
Exacte, dins del cicle La Lluna en Vers.
Tot això, i tal.
Perfecte, i de moltíssimes gràcies. I ara, però, tocareu un darrer tema?
Vinga.
Quin?
Ara ja tens la guitarra en sa mà, ja.
Quin?
Ara farem una cançó molt adequada. Pastens, estem... Sa Sibil·la.
Sa Sibil·la. Sí. Molt d'estiu. Sí, molt d'estiu. Molt, molt de Pot Sant Joan.
Exacte.
Però... a veure, la Sibil·la és precisament la cançó que va fer que t'iniciassis en el món de la música.
Sí, realment sí, exacte. Perquè va ser que la primera cançó que vaig aprendre una miqueta més en sèrio, diríem que quan tenia 7 anys.
I qui te va animar, el teu padrí?
El meu padrí me va animar, perquè de fet ell ja la va cantar, mon pare ja la va cantar, i és una cançó que dins la família dels Coloms la duim molt a prop.
I abans d'escoltar la Sibil·la interpretada per na Júlia Colom, qui la coneix molt bé, hem de donar les gràcies a l'espadria de na Júlia Colom.
I tant, en Nicolau Martí.
En Joan Arto, en na Júlia Colom, en Pau Rierol, en Jordi Caballero i en els tècnics que ens han fet possible aquesta Justa de Mots, en Miguel Soler i en Toni Cardell. És a dir, que bona nit a tothom i fins la setmana que ve.
Bona nit. Adéu, moltes bona gràcies.
Na Júlia Colom mos du de Mallorca a Palestina. Una dona o una nina que avança amb un pas segur, amb un cant més que madur i una veu que estafarilla. I mentre s'oient cavil·la això que Déu vol dir, agraïm por a sentir a mig estiu la Sibil·la.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. La Fiscalia de Flandes Occidental a Bèlgica ja ha rebut l'euroordre d'entrega del raper Valtònic. De moment, és l'única informació que se'n té. La portaveu de la Fiscalia confirma que s'ha rebut la sol·licitud de detenció, però no ha